Anem a comentar l'actualitat. Saludem a l'estudi a l'Enric Fontbernat. Enric, bon vespre.
Bon vespre, Jordi.
I també via telefònica la Mari Carme Jaumot. Mari Carme, bon vespre.
Bon vespre, Jordi, què tal?
Molt bé. Per cert, et volia demanar, perquè la setmana passada va ser una persona que vas estar als encants d'UNICEF, molt, molt pendent de com anava aquests dos dies a Escaldes pel que fa a la venda de productes, amb una tasca solidària, lògicament, darrere per UNICEF, per una causa, crec, parlo de memòria, crec que era Madagascar, al sud de l'illa,
sí,
un ecopoble, sí. O... Sí. Què tal? Perquè vas estar com d'encarregada de la botiga, digues.
Va anar molt bé, perquè la gent d'Andorra és molt solidària i tothom porta coses perquè puguin treure diners i tothom compra. I vam arribar a fer uns 10.000 euros. Podem estar contents en dos dies. Mm-hmm. Ara, hem d'agrair molt a la nostra influencer, que és la Patricia Sanyes, que és periodista i és la nostra ambaixadora des del 2018 d'UNICEF. I, bueno, amb el món de la moda és un 10.
Mira.
Ella sempre ens regala molta roba, molt bona, de molta categoria, i a vegades inclòs el dia de la inauguració, bé, però ha tingut una criatura que aquest any ha pogut venir.
Mm-hmm. Bueno, però aquí queda la seva tasca reconeguda públicament per la sí. Mari Carme Jaumot. Gràcies, Mari Carme. Escolta'm, va, Enric, avui, la setmana passada em parlava l'Èric Jové, el ministre de Finances, en aquell moment com a portaveu en la roda de premsa posterior a la sessió del Consell de Ministres, que com que no estaven arribant a un acord ni sindicats ni patronal, que segurament el govern tiraria cap a la proposta de l'increment del 7% del salari mínim des de 1.200 a 1.400 euros i a partir de cada franja de 200 euros anar decreixent aquest increment del 7%, 6,5, 6, 5,5, 5, i anar baixant fins als 4.000 euros. Bé, avui han confirmat, el propi cap de govern ho ha fet, que això serà així, continuen sense entendre's sindicats i patronal. Bé, Enric, fets consumats ja, i de fet ha reconegut que tampoc sabem si tancarem el 7, el 7 i algo, el 6 i algo, aquest 2022, però que es basen en aquesta xifra per l'increment.
Sí, quan dius que no saben que tancarà, serà respecte al percentatge d'inflació.
Exacte, l'IPC.
Sí,
exacte.
Diguem, l'IPC. Bé, diguem, si hi ha un petit diferencial, suposem que el que ha decidit el govern per a aquestes franges de, a partir del salari base i d'aquest 7% i fent franges, doncs, si és un 7 i l'IPC és un 6,8 o un 7,2, doncs estem a la part, no? Està bé perquè, en part, s'assumirà una miqueta diferencial i no serà, doncs, l'assalariat que tindrà, doncs, de tenir una pèrdua de poder adquisitiu, no? L'interès és que tothom pugui viure el millor possible amb el seu salari, cosa que avui dia, doncs, per moltes famílies és molt complicat, per no dir difícil o dir impossible. Aleshores, bé, quan es podrà recuperar, doncs, tenir un increment d'aquests salaris que sigui superior a l'IPC, això és un estat de benestar i és el que, doncs, tots volem. Està clar que, vinguent de dos anys de pandèmia, de tot un desgavell que hi ha hagut, doncs, de moltes coses que ja ho sabem, però bé, jo sempre dic mirant el retrovisor és important, però quan condueixes mires endavant. Tens que mirar el que has tingut al darrere per no tornar a equivocar-te, encara que la pandèmia no ens hem equivocat, o sigui, és una cosa que ha sigut una realitat i l'hem tingut que travessar, però a partir d'aquí, doncs, tenim que anar cap endavant per poder, doncs, justament afrontar millor el futur i recordar-nos del passat.
Mari Carme.
Bé, jo ho trobo bé, tot el que sigui fer créixer una miqueta el salari dels treballadors, perquè això són mitjans baixos, ho trobo bé. Ara, no sé on arribaran, perquè no ens hem de descuidar que, d'acord, hi ha aquest increment de 1.200 a 1.400, molt bé. I els que cobren 900 i 1.000 euros, que se'ls hi pujaran, aquests?
Mm-hmm.
Perquè n'hi ha de salaris així, 1.000 euros, eh?
Home, suposo que pujaran en base a l'IPC, en aquest cas. Suposo que tot el mínim agafa des de sota dels 1.200, vull entendre.
Sí, però...
Ja, que vols dir que el millor...
Quin equilibri tindran aquesta gent?
Ja,
A veure, bueno. És que... No, jo no ho acabo d'entendre, tot aquest increment que volen posar i tot això, molt bé, d'acord, però és que tothom hauria de tindre el mínim un sou base. Tothom.
Mm-hmm.
hauria d'estar prohibit que cobressin menys el sou base, per mi. Mm-hmm. Perquè és impossible que un camaret estigui guanyant 1.000 euros. Mm-hmm. I fent les hores que hagi de fer.
Ja, però si per més tampoc igual és just que una persona que potser fa 20 hores a la setmana cobri 1.200 euros com una persona que fa 40.
Clar, però és que hi ha persones que estan fent 40 hores a la setmana i estan guanyant 900 i 1.000 euros.
No, doncs això no hauria de ser. En 40 euros has de... No, no. Bueno, doncs aquí tenim un problema, perquè és denunciable. Perquè si tu treballes 40 hores a la setmana has de cobrar 1.100 i escaig euros, descomptant el 6,5% de la CAS.
Jordi, hi ha gent que estan treballant 40 hores i no arriben als 1.000 euros.
Pot ser, Mari Carme, pot ser. Però alguna cosa no va recta en això.
És denunciable, d'acord?
Sí, 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 sí.
Perquè això no ens ho podem permetre.
En fi, de tota manera, home, jo crec que hi ha voluntat del govern, el que passa que també ha dit Espot que, bueno, solucions miraculoses i arreglar la vida de la gent, i especialment de la que més pateix, que és la que cobra el salari mínim, no es pot d'un dia per l'endemà.
Això està clar que el govern tampoc no es pot suplantar a totes les necessitats, però sí que és de ben entendre que té que haver-hi una aportació. Però, clar, la vareta màgica no existeix. O sigui que està clar que a tots ens agradaria tenir superpoders, treure en plan de Harry Potter la vareta màgica i solucionar tot. Això no és factible. Però bé, està clar que, i crec que el govern està conscient que hi ha dificultats, hi ha famílies que pateixen, hi ha gent que té moltes dificultats a partir d'aquests dies del mes per acabar de tancar l'economia familiar. Bé, a poc a poc, està clar que les solucions tothom les volem més ràpides que a vegades les poden trobar.
Mari Carme, no hi ha solucions miraculoses, no sé si hi ha més o menys voluntat, això ja cadascú pot opinar-ho, no? Però sí que sembla que el govern vol intentar millorar la qualitat de vida en el possible de moltes persones. Escolta, el que això sí ha deixat clar, Mari Carme, és que ahir el raonador proposava el 10% d'increment en el salari mínim, i el cap de govern ha dit, home, que és millor un 7% i assegurat pels patrons que no el millor un 10% perillant precisament llocs de treball de les empreses que no puguin fer front a aquest increment del 3% de més respecte al 7 i al 10.
És que el raonador té molta gent amb problemes. I ell està al dia de molts problemes que passen la gent, perquè no s'acostaran al nostre cap de govern. O se'n van allà a explicar el que estan passant. Mm. I estan amb autèntica misèria. Vull dir, ja fa molts dies que en parlem d'això, Jordi. Vull dir,
sí, sí.
Hi ha un nivell ara de pobresa que van creixent, eh? No pot anar a comprar el que necessita. Mm. Perquè tot s'ha posat caríssim i no entra ni la fruita, ni el peix, ni la verdura que hauria d'entrar. Perquè no hi arriben.
No, clar, és que l'habitatge se te'n va... Hauria de ser entre el 30 i el 35%, com a molt, del salari se'n deu anar en casos, el 50, el 60 i patint.
Sí, senyor.
En fi,
sí, senyor.
En fi.
Sí,
és un mal moment, evidentment. És cert que no és només Andorra, Enric. És un moment global.
A tot arreu.
A Espanya, bueno, sembla que ho estan controlant amb l'IPC, però també hi ha molta gent patint. A França m'imagino que igual. A Portugal sembla que també. És un problema, jo crec, global.
Hi ha hagut una repercussió. Hi ha molta gent, dius, és que tot el problema ve d'Ucrània. No, aviam, Ucrània tampoc és la granera del planeta, no ens enganyem.
El que sí, ens ho venien així, eh?
No, ens ho venien així, però dius, ostres, dius, aleshores, dius, totes les olives que es fa l'oli d'oliva, Andalusia no n'hi ha cap d'olivera i estan totes a Ucrània, no? Tampoc no exagerem, no?
Sí.
Aleshores, sí que, aviam, Ucrània és un país que té una certa superfície, que té una certa producció, que ha donat un abastiment a Europa de molt producte, que després del conflicte també hi ha hagut tota una part especuladora d'efecte bursàtils per tot el que són els taurons, que sabem que el que interessa és apostar a sobre la desgràcia que pot haver-hi arreu del món per justament tenir aquest increment bursàtil d'aquests productes, i arran d'això, doncs, és una miqueta... Tot aquesta suma, diguem, de paràsits, per dir-ho així, i m'atreveixo a dir la paraula, que fan també que hi ha aquesta especulació i aquest increment de preus. Després hi ha l'altre problema energètic, que també, doncs, si tens un proveïdor d'energia que desapareix, doncs tens també un sobrecost a nivell energètic, això no ens podem, no podem dir el contrari, però hi ha una miqueta, fer una miqueta la part de les coses, no? Dius, entre la realitat que hi ha un increment de costs, per equis raons, i un increment després especulatiu que també s'ha fet, no? I aleshores, malauradament, aquí els governs tampoc no poden massa fer coses, perquè és una miqueta llei d'oferta i demanda, no? Però després jo em quedé amb una frase d'un humanista francès que va desaparèixer i que deia, només faria falta que ja no es vengui més perquè el preu baixi. Perquè és així, perquè quan arribes a un moment que...
Oferta
i demanda. Quan ja no es ven perquè és massa car, el preu baixarà per nassos o desapareixerà.
Sí. Sobre aquesta qüestió, Mari Carme, què en dius?
Home, estem bloquejats, és el que diu ell, per tot arreu, no? I això, doncs, bueno, ho patim tots. I patirem. I el més fumut és que no hi ha data d'aquesta caducitat de patiment. Perquè veus que la cosa va creixent i que no acabem de tirar endavant. I esperem que aquest any que ve puguem veure una miqueta de claror, sobretot per la gent social mitjan baixa.
Escolta.
Perquè si no, ho tenim tot ofegat i ho patirem tots. És que tots patirem.
Bueno, a tots dos, això. Els sindicats ja han dit que sortiran al carrer, que pensen bueno, mostrar el seu enuig perquè tenen clar que el treballador ha perdut poder adquisitiu en aquests anys, no?, entre la congelació i en el que s'està pujant de sous per sota de fins i tot l'índex de preus al consum. Ara semblaria que està en paritat. Veurem el que pugen al final els lloguers. És cert que s'ha dit que els contractes vençuts i que estan prorrogats es podran incrementar fins a un 5%. Bueno, deixa un marge del 2%, en aquest cas, favorable a l'IPC, no? Però, bueno, és una situació també delicada.
És que la problemàtica que tenim al país, independentment de... altres coses que per al ram, diguem, alimentari, doncs tot ens ve per la carretera i això, doncs hi ha un increment de cost. O sigui, no és el mateix que un producte t'arribi per via de tren amb un cost doncs, més sostingut que no pas doncs, tenir que descarregar-ho, posar-ho dintre un camió, un majorista i després pujar-ho a Quindor, doncs això incrementa el preu. No? Tenim un problema d'habitatge perquè, evidentment, dels nostres 468 fantàstics quilòmetres quadrats de país, doncs hi ha només un percentatge molt escaig que és habitable i construïble i ocupat. I, evidentment, doncs, la poca superfície habitable fa que, per aquests raons afegides, també ha pujat el preu. Aleshores, arran d'això, què succeeix? Doncs el que deies tu molt bé, Ben Jordi, el cost de l'habitatge té que ser un 30 o un 35% dels teus ingressos, però, malauradament, hi ha hagut un desgavell en aquesta part i, avui dia, els lloguers, malauradament, no són realistes respecte al cost de la vida i es podem comparar amb altres ciutats d'altres països fronterers que no estan en fase. O sigui, és més barat un pis a Tolosa que no pas a Quindorra. Aleshores, com dius que una certa superfície, no dic en tots els barris de Tolosa, perquè n'hi ha de més cars que d'altres, però, clar, dius, si, per exemple, vius en un barri de prop de Tolosa o de Perpinyà i vas a treballar a Perpinyà o a prop de Perpinyà, doncs sí que pots tenir, per al cost de lloguer, una qualitat de vida, entre cometes, doncs idèntica o millor que no pas aquí al país. I això és greu, perquè evidentment el cost salarial no és el mateix a França, no és el mateix a Espanya. A França, per exemple, nosaltres només és un 6,5% del que tenim de retenció. A França és més d'un 23% que tens de retenció social sobre el teu salari, d'acord? I per la part empresarial és un 70 i alguna cosa. Aleshores, clar, dius, quan dones 100 euros a un assalariat, també dones 100 euros a la Seguretat Social. Per exemple, si agafo el cas francès. Aleshores, posem... no diguem les coses massa fàcils, perquè res no és fàcil, per posar una miqueta un índex de comparació, però clar, el quilo de tomàquets potser que tens al mercat a Tolosa, doncs no és el preu que el tindràs aquí, perquè hi ha hagut també un transport que es té que assumir.
Mari Carme.
No us he sentit gaire, no sé què ha passat, ha marxat una mica la veu.
No, doncs estàvem comentant això, no?, d'aquesta situació entre els habitatges, com estan de cars aquí, el que representa per cada un dels ciutadans doncs, la inversió en l'habitatge i comparat amb d'altres ciutats, per exemple, del sud de França, que aquí a Andorra l'habitatge és molt més car i l'esforç que han de fer...
Sí, que està més bé de preu a França que aquí, no?
Sí, ha dit Tolosa o Perpinyà, sí, localitats que...
Bé, que ara que són potser més barates. Que ara s'ha pujat a Andorra, que en base a la Seu, i es veu que també s'han incrementat moltíssim.
Així és, sí, 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 sí. Ho deia l'alcalde l'altre dia.
Però
sí,
ara ja la cosa ha crescut moltíssim davant de la demanda perquè la gent marxava d'Andorra.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Jo no sé on s'arribarà. Bueno, bueno, que hi ha mancança de pisos. Esperem ara que diu que en faran, a veure. Sí. Almenys bueno, que facin pisos adequats per aquesta gent, pels treballadors.
Mira, de fet, parlant de pisos, una bona iniciativa, tant de bo prenguessin exemple a d'altres comuns, perquè, aviam, que ho tinc per aquí, el Comú de Sant Julià, però no només majoria i minoria, que per una cosa estan d'acord que ja està bé, sinó també amb el govern i privats, s'han aliat per a la construcció de pisos tutelats per a majors de 65 anys que tinguin un cert grau d'autonomia. I bé, poden sortir una setantena de pisos.
Sí, però s'ha de mirar per tota la gent, no sols d'aquesta edat. Hi ha molta gent que està compartint habitacions amb uns preus exorbitants. Llavors, vull dir, hem de mirar una miqueta què fem amb tot això. I que es posi més inspecció i que vagin a mirar com les condicions que tenim la gent. Uh-huh. És que no poden pagar un pis. És impossible.
Uh-huh. Enric?
Sí, però,
no, Mari Carme... No es poden arreglar els salaris, no es pot pagar un pis, on arribarem?
Penso una cosa també que, per exemple, agafo un padrí, per dir-ho així, que doncs, ha dedicat 35, 40, 40 i escaigos anys de la seva vida treballant a Quindorra i que es troba doncs, amb una pensió de jubilació 800, 900 euros. Aquesta persona, o encara doncs, són parella i tenen el mateix, o doncs, no han tingut la possibilitat de ser propietaris, de tenir una vivenda pròpia i viuen de lloguer. Aquesta parella, com li expliques que doncs, no pot tenir una jubilació digna, per dir-ho així, quan ha dedicat tota la seva vida doncs, a construir un país? D'acord? Aleshores, avui dia el que es pensa molta gent és que dius no, és que els jubilats han treballat per construir la seva jubilació. No, perdona, els jubilats han treballat per la jubilació de la gent que hi havia abans i són els joves que estem treballant nosaltres avui dia i les generacions anteriors que ens pagaran les nostres jubilacions, per dir-ho així. O sigui, nosaltres no capitalitzem per el... Nosaltres, diguem, subvencionem els que han treballat perquè nosaltres tinguéssim, doncs, infraestructures i coses així. Arran d'això, aquí tenim una problemàtica. Si hi ha comú, majoria, minoria, Sant Julià, govern s'han posat d'acord per això, jo ho trobo fantàstic, perquè jo agafo un exemple dels indis americans, que en diuen natius, perquè, evidentment, doncs, les invasions, quan varen colonitzar el nou continent, varen massacrar les ètnies que hi havia allà. Ostres, els indis, hi ha un respecte i escoltar els ancians, perquè tenen el coneixement, la sabidoria. És un funcionament també que tenen doncs, les famílies gitanes, per dir-ho així. Doncs, s'escolta el patriarca, perquè té el coneixement. Nosaltres, en la societat moderna, malauradament, aquesta memòria, diguem, històrica, per dir-ho així, del padrí, de la padrina, de l'avi, del besavi, s'ha perdut. I és molt trist. I és molt trist perquè, doncs, són unes persones que tenen doncs, tot un recorregut de vida per aportar i per, diguem, transmetre, i s'està perdent.
Sí, sí, i a part és això, no se'ls reconeix el que han treballat en vida laboral, per fer gran el país on estan, perquè els hi queda, doncs, bueno, en molts casos, una misèria. Sí,
a mi em sembla que primer de tot s'hauria de començar per aquí. Uh-huh. Vull dir, equilibrant els salaris dels pensionistes, uh-huh, d'aquests padrins que viuen justíssims i que viuen molt... Amb salaris de 3, 400, 500, 600 euros. Vull dir, escolta, menys de 1.000 euros, què vols donar als pobres?
Escolteu...
No poden fer res.
Sí, sí, sí. Bé, tu sé que t'agrada molt la cultura, Enric. Les festes de l'Os del Pirineu ja són patrimoni de la humanitat. Aquesta candidatura conjunta d'Andorra i França ha obtingut la distinció... aquesta tarda. És una bona notícia per potenciar encara més aquest Vall de l'Os i de l'Ossa, en aquest cas Andorra de l'Ossa.
Diré que si un dia hi podeu anar, aneu als Prats de Molló, perquè també són una institució a la Catalunya Nord, per dir-ho així, sí. de la festa de l'ossa que es fa a primavera, no? Però bé, està molt bé, aviam, són coses, no diria tòpics, però són matisos culturals regionals que són importants a guardar i de transmetre. Una miqueta també com a canillo la crema del mai, coses així, doncs són coses que bé, això ja és més, diguem, parroquial, per dir-ho així, perquè evidentment la crema del mai doncs, no es fa a Perpinyà o no es fa, diguem, a l'Arieja o no es fa tampoc al Pirineu, diguem, d'Aragó, però tots aquests, matisos propis, regionals, culturals i tal, està molt bé que siguin guardats, reconeguts i fomentats.
Mm-hmm. Mari Carme, alguna cosa d'això del Vall de l'Os i l'Ossa?
Mira, tot el que sigui fer créixer la cultura, fer conèixer, encaminar-la, apropar-la al poble, apropar-la als jovens, apropar-la als grans, això és, escolta, és el patrimoni més gran que tenim. Llavors, vull dir, visca el que es pugui fer per créixer. És el més important.
És el que ens queda, efectivament, aquestes tradicions que passen de generació en generació.
I tant, que passi.
Obrirem pistes ja divendres, eh? Arriba la confirmació que hi ha prou neu per obrir.
Si s'obre pistes, no ho he sentit.
Pujaràs. Tu ets esquiadora, no, Mari Carme?
Sí, però no pujaré, que tenim molta feina.
Bueno, però...
Que estem immunitzats nosaltres.
Bueno, però algun dia sí que faràs cap, eh?
Home, les ganes hi són.
Eres jutge de la FIS, no? La línia meta...
De
la Federació, exacte.
La primera dona del país.
Però homologada per la FIS per fer de jutge.
No, per la Federació Andorrana.
Ah, bé, d'acord, tu eres...
Federació Andorrana. Hi ha la Federació Andorrana i hi ha la Federació Internacional d'Esquí. Uh-huh. Llavors nosaltres érem els federats aquí dalt.
Val.
Primera dona.
Home.
Va ser valenta, però sempre he sigut molt atrevida.
I no has parat de fer coses.
No vaig parar.
Mari Carme.
Vaig jubilar.
Sí, i ni així pares. Vinga,
així pare,
gràcies, Mari Carme, petó.
Vinga, tu, Jordi.
Adéu. I Enric, gràcies. També
a vosaltres.
Adéu. Doncs pleguem veles. Tornem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.